Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts als 5 minuts més. Avui dimecres 27 de maig del 2026 anem ja acabant aquest 5è mes del 2026 i ho fem amb temperatures altes. Acabarem de fet aquest mes amb temperatures altes. De fet, són les que tenim ara a primera hora del matí. Com sempre, repassem-les. 9 graus els tenim positius a Vall de Núria, en tenim 11 a Mieres, també 11 graus els tenim, per exemple, a Das, 13 a Ripoll, a Camprodon, a Santa Pau, i també 13 graus els tenim a Montagut, 14 graus a Olot, a la Vall d'en Bas i a Sant Pau de Segúries, 15 a Besalú i a Girona, 16 graus a Banyoles, 17 a Figueres i 19 graus ja a Roses. Però quina és la previsió per al dia d'avui, Dani Ramírez, i aquest cap de setmana?
Setmana aquesta ja darrera del mes de maig, que ens portarà molta calor, especialment a meitat de setmana, cap a dijous, divendres, més de 34-35 graus probablement, i aquests dies a gairebé tot arreu entre 30 i 33, a comarques interiors a prop de la costa una mica més baixes, per sota de 28 o 30. En tot cas, dijous, divendres i dissabte, aquests tres dies, sí que hi hauria tempestes de tarda al Pirineu, Cerdanya, Ripollès. Veurem si baixen una mica més, però en principi són a muntanya i de moment no semblen grans tempestes. De tota manera, fa molta calor i és probable que alguna d'aquestes tempestes pugui ser una mica intensa, a vegades amb pedra o calamarsa. En definitiva, moltíssima calor per anar acomiadant en aquesta recta final del mes de maig, i això doncs va per llarg, perquè tot i que el cap de setmana baixa una mica la temperatura, encara farà calor, però no tant com dijous i divendres.
Gràcies, Dani. Titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El sindicat de llogateres critica la posició dels partits que han tombat el decret dels lloguers i remarquen que lluitaran perquè les pròrrogues siguin vàlides. Consideren que tenen arguments jurídics suficients per defensar totes aquelles persones que van presentar pròrrogues entre el 22 de març i el 28 d'abril. En declaracions a aquest mitjans, la membre de la secció Girona del sindicat, Lara Morcillo, ha explicat el posicionament de l'entitat.
Òbviament ho valorem molt negativament perquè... Bueno, perquè no s'està mirant el problema de fons, és un decret que cobreix uns mínims per les persones llogateres i no, i en el context de polarització institucional en el qual ens trobem i en la crisi residencial persistent que fa anys que patim, que grups polítics han tombat aquest decret, doncs em sembla una llàstima, la veritat.
Imma Muñoz considera que les polítiques d'habitatge no poden anar a cop de decret i defensa la votació en contra de Junts al decret del lloguer. La presidenta de Junts per Catalunya, la Garrotxa, explica que contenia greus errors, com per exemple permetre la pròrroga a qui no paga lloguer. Muñoz detalla que els petits propietaris sortirien perjudicats en benefici dels grans tenidors i diu que entén les crítiques per part de persones que es trobin a l'espera de la pròrroga dels dos anys.
Junts no va en contra de les persones més vulnerables, al contrari. El que vol és que es creï habitatge, que es protegeixi el propietari, que tingui garanties, perquè si no els propietaris s'ho venen i ho compren els grans tenidors o els grans voltors, i aquests eleven preus. I o es treballa bé, o si no, ets molt poc rigorós.
I des de l'anunci dels acords per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat per al 2026 es van coneixent algunes de les inversions que s'hi preveuen. El Ripollès destaca un projecte molt destacat en habitatge, com és la compra dels 12 habitatges gestionats pel Ministeri de Transports a Planoles. Després de molts anys de picar pedres, sembla que la possibilitat de fer-ne pisos públics de lloguer comença a agafar forma. L'alcalde del municipi és David Verge.
12 pisos per Planoles és com 10.000 pisos a Barcelona. És així, la proporció. La proporció és aquesta, 12 pisos, que ja tenim gent que està, que tenim 15 persones inscrites en el registre d'HPO, que són gent del municipi, també de fora, els joves del municipi que es volen quedar a viure a Planoles, que no volen marxar. Per tant, tenim tots els factors a favor perquè aquest poble tiri endavant i només falta desencallar el que fa 7 anys que portem insistint, que és el tema de l'habitatge.
L'Associació de Propietaris de Finques Rústiques de la Vall de Camprodon ha impulsat un pla de gestió forestal pensat per oferir eines als petits propietaris de la vall. El document, que vol millorar la gestió dels boscos, es preveu que estigui enllestit després de l'estiu i posteriorment s'haurà de presentar la Generalitat per a la seva aprovació. L'administrador de DB Serveis és Josep Maria Dilmé Ferrer.
Ara tenim una subvenció atorgada, ara comencem, per això hem fet aquesta reunió de presentació, ara començarem a fer un mostreig, farem l'entrega del pla de gestió, que farà durant aquest any, o sigui, a passar l'estiu entregarem el pla de gestió l'entregarem i llavors la Generalitat el revisarà, el mirarà i es farà l'aprovació. I un cop aprovat, tornem a fer una presentació als propietaris per fer-ho. La majoria dels propietaris que hi havia avui a la reunió eren de Sant Pau, perquè és Camprodon i Sant Pau, però a Sant Pau hi ha molts petits propietaris, que són els que estaven aquí. És que els petits propietaris puguin actuar a les seves finques, puguin arribar a tenir subvencions, disposin d'un pla de gestió, petits propietaris que, si no fos amb el pla conjunt, no els podrien tenir.
I ara, parlant d'educació, els alumnes de secundària dels Germans Vila Riera han realitzat un llibre sobre els comerços emblemàtics de Camprodon. La iniciativa neix de Memoria Libris, un projecte que vol conservar la memòria dels comerços a través de la creació d'un llibre col·lectiu. El projecte ha comptat amb la col·laboració activa de l'Ajuntament i la previsió és que el llibre surti a la llum en les properes setmanes. L'escriptor Vila del llibre és Oriol Moles.
Vam anar a l'Ajuntament de Camprodon a proposar-los un projecte que es diu Crear Libris, que consisteix en que els alumnes de l'institut fessin un llibre des del no-res fins a tenir l'objecte acabat.
S'ha iniciat també la fase participativa del procés d'elaboració del nou Pla Local de Joventut d'Olot. El Turín ha acollit sessions amb professionals i entitats per anar afinant accions i estratègies del nou document que ha de servir per impulsar polítiques destinades als joves de la ciutat. La creació d'un Consell Municipal de Joves i habilitar un espai per als joves a una antiga fàbrica són dues accions que des de l'Ajuntament d'Olot creuen que poden ajudar. El tècnic de joventut és Ricard Badia.
Aquest primer diagnosi, tornar-lo a compartir, que tothom hi estigui d'acord, i després anar a veure allà on podem fer unes polítiques que hi participin més joves, implicar més joves en aquests àmbits que comentava. I al mateix temps, tots els professionals hi tenen molt a dir. I les entitats, com dic, a part de no només escoltar els joves, doncs escoltar una mica tot, que són molt importants, són el nucli, doncs escoltar una mica tota aquella experiència que, com deia, no, ja hi havia un pla local antic, vull dir que s'intenta fer en base una mica a tot el treball que s'ha fet durant tants anys.
I avui en Cultura, quatre propostes de circ i un nou disseny gràfic pel circ a la plaça d'aquest any. Els dimecres de juliol, Olot tornarà a ser epicentre del circ amb una nova edició d'aquesta activitat que es du a terme a la plaça de Braus. Enguany, els espectacles començaran mitja hora més tard. La responsable d'Arts Escèniques d'Olot Cultura és Esther Forment.
Hi ha un canvi d'horari. Fins ara ho fèiem a 7:45 i a partir d'ara ho farem a 8:00 per la calor que passem a la plaça de Braus, tant nosaltres com els artistes que han de muntar totes les seves escenografies.
I no deixem de parlar del circ a la plaça, perquè una altra de les novetats d'enguany és que alumnes de l'Escola d'Art d'Olot han creat un nou disseny d'aquesta activitat d'Olot Cultura. S'ha basat en el disseny gràfic dels Jocs Olímpics de París i aquesta setmana hem anat a parlar amb ells. Escoltem a l'alumna Sara Rodríguez i la professora Helena Sala.
El treball es va dividir en dues fases. La primera, on cada estudiant va presentar una proposta davant de tots els que s'encarregaven del circ a la plaça i més tard van acabar decidint que el treball que volien tirar endavant era el del nostre company Aleix Massip. La segona part va ser ja treballar tots conjuntament, on ens vam dividir en dos grups, el primer on van desenvolupar tota la gràfica i el segon on ens vam encarregar de la gestió i la producció del projecte.
La nova identitat de Circ a la plaça s'ha basat en la creació d'un sistema visual que està basat en formes geomètriques i l'ús de colors vius i s'ha inspirat tant en l'arquitectura de la plaça pròpiament de Braus com també de l'univers del circ contemporani.
I la Coral Flor de Maig de Ripoll ha celebrat 120 anys de trajectòria amb un concert commemoratiu a l'església de Sant Pere de Ripoll, ple d'emoció, tradició i amb alguns tocs també de renovació. El gran objectiu de l'entitat és donar continuïtat a aquest projecte més d'un segle d'història i alhora reivindicar a totes les persones que n'han format part. La presidenta de la Coral és la Iolanda Pellicer.
És un concert per commemorar els 120 anys de l'entitat i bueno, és un format que cantarà la coral Jaume Nunó de Sant Joan de les Abadeses, llavors cantarem la coral La Flor de Maig i llavors també hi haurà una mica de música d'acordeonistes, d'amics que ens han acompanyat durant tots aquests anys, també hi ha algun excantaire que havia cantat a La Flor de Maig i és una mica per retre homenatge, encara que jo penso que la millor manera de retre homenatge és doncs, continuar amb els cants i amb la memòria que ens han deixat d'herència, no?, els fundadors de l'entitat i el format és aquest. Esperem que agradi molt.
En esports avui hem de parlar de la renovació de Sergi Marcillo amb la Unió Esportiva Olot, cinquè jugador confirmat per la pròxima temporada 2026-2027, un jugador que ha estat a totes les etapes del club, des del futbol base fins al primer equip, passant també per el filial, el Sant Jaume Olot B. En futbol també, el Maià reparteix en avantatge en la tornada de les semifinals del playoff a tercera catalana contra l'Ostoles. Després de la victòria dels maianencs per 1-2, els de la Vall d'Ostoles hauran d'intentar guanyar el partit per empatar o superar l'eliminatòria. El tècnic del Maià és Francesc Ayats.
Bé, primer partit, tenim una... ara toca descansar i després començar-lo a preparar i possibles escenaris, però evidentment ells aniran necessitats de resultat, per tant, toca treballar molt bé defensivament, toca estar molt ben posats, toca tenir cap fred i llavors, doncs, aprofitar les opcions que puguem tenir de cares a porteria, que segur que ens deixaran espais de darrere, hem de ser intel·ligents en aquest sentit per poder aprofitar aquests espais.
I l'escola futbol sala Ripoll va superar el Fontcoberta en el darrer partit de Lliga i acabar la competició regular amb victòria. Els ripollesos han estat un dels equips revelació de la temporada, aconseguint l'ascens a preferent i lluitant pel doble ascens a divisió d'honor en la seva estrena a primera catalana. L'entrenador és Dani Avellan.
Va costar potser el primer mes adaptar-nos, però bueno, al final, si mires tot el resum de la temporada, la veritat hem quedat quarts, més que content, orgullós dels meus jugadors i com ha anat tot. Evidentment hi ha molta feina que fer encara, hem de treballar perquè la categoria és forta, no estem acostumats, potser fa molts anys que vam estar acostumats i portem uns anys a categoria més baixa i aquesta categoria pues, és més forta, però res, contentíssim i hi ha moltes ganes ja de... que vingui l'any que ve.
I el Club Tenis Olot arriba a una xifra històrica d'alumnes de tenis. Enguany, durant la temporada de 2025-2026, ha comptat amb la participació de més de 130 alumnes i més d'un centenar d'adults. De fet, de cara al pròxim any, des del club portaran diverses novetats a nivell de competició i formació. El director del Club Tenis Olot és Ignasi Vila.
La nostra filosofia d'escola és esportiva, és competitiva i és intentar arribar al màxim nivell, però sobretot és donar resposta a tots els alumnes i el nostre objectiu és que tots acabin jugant, que tots tinguin cabuda. La nostra filosofia és que no només juguin els millors i en aquest sentit content.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ho dèiem en titulars, el sindicat de llogateres critica la posició dels partits que han tombat el decret dels lloguers i remarquen que lluitaran perquè les pròrrogues siguin vàlides. Consideren que tenen arguments jurídics suficients per defensar totes aquelles persones que van presentar pròrrogues entre el 22 de març i el 28 d'abril. En declaracions a aquests mitjans, la membre de la secció Girona del sindicat, Lara Morcillo, ha explicat el posicionament de l'entitat. Ens ho explica en Roger Gern.
Fa unes setmanes al Congrés dels Diputats es va tombar el decret dels lloguers que ha de regular les pròrrogues, una votació contrària encapçalada per Partit Popular i Vox i alhora acompanyada per Junts per Catalunya. El Congrés va tombar el Real Decret del Govern espanyol de mesures sobre l'habitatge que establia un topall del 2% en la pujada dels lloguers i una pròrroga de 2 anys dels contractes de lloguer que vencien entre el 22 de març i el 31 de desembre del 2027. Un resultat que no ha agradat gens a diverses parts i una d'elles és el sindicat de llogateres. En declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió, la membre de la secció de Girona del sindicat, Lara Morcillo, s'ha mostrat crítica amb la decisió i diu que no s'està mirant el problema de fons.
Òbviament ho valorem molt negativament perquè, bueno, perquè no s'està mirant el problema de fons. És un decret que cobreix uns mínims per les persones llogateres i no hi ha el context de polarització institucional en el qual ens trobem i en la crisi residencial persistent que fa anys que patim, que grups polítics han tombat aquest decret, doncs em sembla una llàstima, la veritat.
Des de fa setmanes i després d'aquesta votació, que són diverses les veus que ja han fet una crida a sortir als carrers i a manifestar-se. Alhora Morcillo explica que des del sindicat de llogateres compten amb arguments jurídics suficients per defensar aquelles persones que van demanar una pròrroga de lloguer entre el 22 de març i el 28 d'abril.
Creiem que tenim arguments jurídics suficients per defensar-la i per fer-la valdre per totes les persones llogateres que veuen que el seu contracte finalitza en aquest any o en el proper any i aquesta més o menys és la nostra postura, intentar defensar que aquest decret tingui validesa jurídica i empari a les persones llogateres.
Des del sindicat de llogateres diuen que la confiança amb les institucions és nul·la i dipositen aquesta confiança a la força de les persones que passen per aquestes situacions.
Tenim una confiança en les institucions molt limitada. Jo confio molt més en la força que té el sindicat de llogateres, en que les persones, si tenen algun dubte, si tenen algun problema, que vinguin a l'assemblea, que ens escriguin, que s'organitzin, perquè clarament les persones que ara mateix estan en les institucions tenen poc o gens interès en defensar els interessos de la classe treballadora. I crec que aquests interessos només els defensarem nosaltres mateixes.
Des del sindicat també apunten que estan preparant una acció pel proper 6 de juny i que no defalliran a la lluita per garantir un lloguer i alhora el dret a l'habitatge de moltes persones.
Imma Muñoz considera que les polítiques d'habitatge no poden anar a cop de decret i defensa la votació en contra de Junts al decret del lloguer. La presidenta de Junts per Catalunya, la Garrotxa, explica que contenia greus errors, com per exemple permetre la pròrroga a qui no paga lloguer. Muñoz detalla que els petits propietaris sortirien perjudicats en benefici dels grans tenidors i diu que entén les crítiques per part de persones que es trobin a l'espera de la pròrroga dels 2 anys.
Després de que es tombés el decret dels lloguers al Congrés dels Diputats, a Catalunya el focus de les crítiques ha anat dirigit a Junts per Catalunya. El Partit Català va ser un dels 3 que va votar en contra del decret juntament amb Partit Popular i Vox. A algunes parts no ha agradat que es donés suport al no a aquest decret i des de la vessant catalana alguns sectors han mostrat el seu descontentament. Qui va assistir al Congrés dels Diputats el dia de la votació va ser la presidenta del partit a la Garrotxa, Imma Muñoz. Aquell dia era a Madrid i explica que el posicionament de Junts davant d'aquest decret.
Junts no va en contra de les persones més vulnerables, al contrari. El que vol és que es creï habitatge, que es protegeixi el propietari, que tingui garanties, perquè si no els propietaris s'ho venen i ho compren els grans tenidors o els grans voltors. I aquests eleven preus. I o es treballa bé o si no, ets molt poc rigorós.
En declaracions a la tertúlia del Des d'aquí de Ràdio Latjolat Televisió, Muñoz també va posar sobre la taula alguns dels punts que incluïa aquest decret.
Aquest reial decret deia que es pot prorrogar a qui no paga lloguer. Greu error. També deia que els grans tenidors poden prorrogar 2 anys amb el preu antic, és a dir, amb el preu més elevat i sense aplicar rebaixes. Un altre error. Es demonitza els petits propietaris. Greu error. Per què? El 90% dels propietaris de l'Estat són petits propietaris.
A banda, la presidenta de Junts a la Garrotxa també va repassar altres casos de països que, segons el seu criteri, tenen més sentit i beneficien el ciutadà en matèria d'habitatge.
El que s'ha de fer és fer habitatges HPO, habitatges públics, desgravar lloguers i hipoteques. Aquí no està passant, no es desgraven els lloguers i les hipoteques. Altres països ho estan fent i aquestes mesures estan funcionant.
El debat sobre la pròrroga dels lloguers ara queda aparcat a l'espera de possibles canvis i converses entre partits al Congrés dels Diputats.
Gràcies, Roger. I des de l'anunci dels acords per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat per al 2026, es van conèixer algunes de les inversions que s'hi preveuen. El Ripollès destaca un projecte molt destacat en habitatge, com és la compra dels 12 habitatges gestionats pel Ministeri de Transports a Planoles. Després de molts anys de picar pedra, sembla que la possibilitat de fer-ne pisos públics de lloguer comença a agafar forma. Guido Sangerotti.
L'acord de pressupostos entre els comuns i el govern de la Generalitat inclou destinar una partida pressupostària per adquirir 12 habitatges propietat del Ministeri d'Hisenda i explotats pel Ministeri de Transports a Planers, al municipi de Planoles. Aquests 12 pisos estaven buits des de fa més de 30 anys i darrerament hi ha hagut un intent d'ocupació. La compra d'aquest lot d'apartament seria per dedicar-lo a habitatge públic de lloguer. Aquesta inversió suposa un projecte molt rellevant per a una zona rural com la Vall del Rigard. i especialment pel municipi de Planoles, com explica David Verge, alcalde del municipi.
12 pisos per Planoles és com 10.000 pisos a Barcelona. És així, la proporció és aquesta. 12 pisos, que ja tenim gent que està, que tenim 15 persones inscrites en el registre d'HPO, que són gent del municipi, també de fora, els joves del municipi que es volen quedar a viure a Planoles, que no volen marxar. Per tant, tenim tots els factors a favor perquè aquest poble tiri endavant i només falta desencallar el que fa 7 anys que portem insistint, que és el tema de l'habitatge.
A banda de les 15 persones inscrites al registre d'habitatge del municipi, hi ha altres persones interessades en viure a Planoles i al seu entorn. Són joves, famílies i perfils de tot tipus. Amb l'acord de pressupostos vigent, només falta que el Parlament de Catalunya aprovi els comptes per començar un procés de treball que ha de permetre rehabilitar i posar a punt els pisos. Aquests es troben en un estat correcte, però falten els últims retocs per tal que hi pugui entrar gent a viure en règim de lloguer. Si tot va com està previst, s'espera que en 5 anys tot estigui a punt.
I la compra es materialitzi ja, i perquè llavors aquests pisos, doncs mirem com estan, que estan bé, estan prou bé, perquè els han anat mantenint. Doncs si s'han de fer reformes, si no, és a dir que no. El tema és que no arribem a dintre de 5 anys, i llavors comencem a fer tot el procés, perquè llavors perdríem encara 2 o 3 anys més. I per tant, per això jo espero al juliol, al setembre, reunir-me amb territori i començar a engegar tot aquest procés.
La inversió prevista per la compra és de poc més d'1,5 milions d'euros. A la vegada també es destinaran uns 200.000 euros per l'adquisició d'uns terrenys entre Ribes i Ripoll per construir-hi una nau i reubicar-hi la maquinària i les funcions de manteniment de carretera que actualment el Ministeri de Transports desenvolupa en els magatzems d'aquest edifici de Planoles.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I l'Associació de Propietaris de Finques Rústiques de la Vall de Camprodon ha impulsat un pla de gestió forestal pensat per oferir eines als petits propietaris de la vall. El document que vol millorar la gestió dels boscos es preveu que estigui enllestit després de l'estiu i posteriorment s'haurà de presentar a la Generalitat per a la seva aprovació. Carolina Ríos.
Sant Pau de Segúries i Camprodon han iniciat els tràmits per elaborar un pla de gestió forestal amb l'objectiu d'organitzar i planificar les actuacions forestals i ramaderes de la zona, donant especial importància a les zones de pastura, així com a la prevenció d'incendis. Ho explica Josep Maria Dilmé, responsable del Pla de Gestió Forestal.
Ara tenim una subvenció atorgada, ara comencem, per això hem fet aquesta reunió de presentació, ara començarem a fer un mostreig, farem l'entrega del Pla de Gestió, que es farà durant aquest any, o sigui, a passar l'estiu entregarem el Pla de Gestió, l'entregarem i llavors la Generalitat el revisarà, el mirarà i es farà l'aprovació. I un cop aprovat, tornem a fer una presentació als propietaris per fer-ho. La majoria dels propietaris que hi havien avui a la reunió eren de Sant Pau, perquè és Camprodon i Sant Pau, però a Sant Pau hi ha molts petits propietaris, que són els que estaven aquí. És que els petits propietaris puguin actuar a les seves finques, puguin arribar a tenir subvencions, disposin d'un pla de gestió, petits propietaris que si no fos el poble del conjunt no els podrien tenir.
Aquest tipus de plans permet accedir a diferents línies de subvencions i alhora ofereix una cobertura en matèria de responsabilitat civil davant de possibles accidents que es puguin produir dins les finques particulars.
El pla té bastants beneficis a nivell de que pots tenir subvencions, bonificacions, en les transmissions i en l'IBI, i també té l'avantatge que tens una pòlissa de responsabilitat civil que te cobreix si algú es fa mal a la teva finca, que això va molt bé en els propietaris d'una zona com aquesta, que hi ha molta gent que passeja, va amb bici, amb moto o amb quad per aquí al mig.
Malgrat que el projecte només s'ha començat a desenvolupar inicialment a Sant Pau de Segúries i Camprodon, la voluntat és que sigui un pla conjunt per a tota la vall de Camprodon. Així i tot, en municipis com Setcases i Vilallonga de Ter, una gran part dels seus boscos són de titularitat pública.
I I en esports, el Club Tenis Olot arriba a una xifra històrica d'alumnes de tenis. Enguany, durant la temporada 25-26, ha comptat amb la participació de més de 130 alumnes i més d'un centenar d'adults. De fet, de cara al pròxim any, des del club portaran diverses novetats a nivell de competició i formació. Natàlia Moreno.
El Club Tenis Olot continua complint anys i cada vegada té més adeptes. Des del club expliquen que estan satisfets per partida doble, ja que han aconseguit arribar a números històrics d'alumnes. De fet, han arribat als 130 nens i nenes i més de 100 alumnes adults, que no només juguen a tenis, sinó que també practiquen pàdel i altres activitats esportives. Tot i tenir números elevats a nivell de club, el director del Club Tenis Olot, Ignasi Vila, explica que no volen perdre l'essència d'escola.
La nostra filosofia d'escola és esportiva, és competitiva i és intentar arribar al màxim nivell, però sobretot és donar resposta a tots els alumnes i el nostre objectiu és que tots acabin jugant, que tots tinguin cabuda. La nostra filosofia és que no només juguin els millors i en aquest sentit content.
A nivell esportiu han aconseguit fer equip en totes les categories per competir lligues gironines. Alguns equips han aconseguit mantenir la categoria i d'altres s'han classificat per les fases finals. Tot i això, des del club expliquen que amb 5 pistes de tenis és complicat poder gestionar aquest nombre de jugadors i jugadores i asseguren que el dia d'avui tampoc poden créixer molt més.
Estem en un punt que no. Estem en un punt, potser la part de pàdel, tot i que tenim dos pistes, encara tenim algun horari on podem potenciar amb aquest perfil. De fet, l'any passat vam engegar una campanya que ens va funcionar molt bé, enfocada als alumnes de 12 a 16 anys, per ampliar aquest horari que ja passen a tenir lliure a partir de les 3 i mitja. Però no, a nivell de tenis ja estem una mica als nostres màxims, una mica per la qualitat que ens agrada donar, però bé.
Pel que fa al nivell dels jugadors i jugadores, cada vegada és més alt. Vila explica que han incorporat figures importants com a entrenadors. Tot i això, diu que de cares al pròxim any hi haurà novetats pel que fa a la competició com grups més reduïts, s'ampliaran horaris i també es farà una segmentació del tenis més social i el més competitiu.
Volem segmentar també una mica el nen que ve a fer tenis d'una vessant més lúdica i més social, el que vol fer-ho des d'una vessant més competitiva, venir 3 dies a la setmana, agafant més compromís, dedicant-se més als equips, separar-los una mica més dins la filosofia que com a club tenim de donar cabuda i donar resposta a tothom, però vindrem amb algunes novetats enfocades sobretot en la part més competitiva.
Vila explica que una part de tots els diners que generen com a club els continuen reinvertint en les instal·lacions i en altres aspectes del Club Tenis Olot.
Mama, aquest estiu vull piscina, vull tennis i vull pàdel.
Però això on ho fan?
Ho fan al campus d'estiu del Club Tenis Olot, del 22 de juny al 4 de setembre i de 8 del matí a 6 de la tarda. No pararan ni un moment. Cursets de tennis, pàdel, natació, esports, menjador, bon dia, bon rotllo. En un entorn espectacular i amb professionals de primera aprendran de tot.
Apunta la nena i a mi també si cal.
Inscripcions obertes al Club Tenis Olot. Aquest estiu és de campionat. Com definiries Xàrtic amb una paraula?
Immediatesa.
Fiabilitat.
Proximitat.
Professional.
Amabilitat.
Propera.
Des del meu punt de vista, Xàrtic és família.
Truca'ns al 972 29 10 37 o visita'ns a la nova botiga al Passeig d'en Blai número 4, al Firal d'Olot. Ara, des del cor de la Garrotxa. A Olot, Manxa és molt més que una botiga. És la teva aliada per la llar, jardí i bricolatge. Descobreix més de 1.000 metres quadrats amb tot el que necessites i l'assessorament dels nostres experts. Tallers, demostracions, còpia de claus i comandaments, pàrquing gratuït i ara també plaques de bústia. Tot pensat per tu. Des de 1876, a Olot, Manxa t'ho posa fàcil. Molt fàcil. Més informació al web manxabricolatge.com. A la Fundació La Caritat d'Olot cuidem persones i cuidem vides. Oferim un entorn immillorable amb jardí, cuina pròpia i un equip humà d'excel·lència. La innovació és la nostra eina de transformació. Per això disposem d'una sala Snowsland. És un espai terapèutic d'estimulació sensorial. Vine i t'informarem al 972 26 0122 o a l'Instagram @FundacióLaCaritat. La Caritat és viva. La Caritat és vida.
La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
Diputació de Girona.
Ai, 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 Servillar, ja no estic sola a la llar.
Amb ajuda tot és fàcil, quin descans tan genial. Ai, 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 Servillar, quina pau, quin benestar. Una cuidadora a casa, just la que em fa falta ja.
Servillar, una empresa dedicada a cuidar la gent gran. Amb l'experiència personalitzada de més de 150 clients a la Garrotxa, Osona, el Ripollès i la Selva. Ens trobaràs a servi-llar.cat o truca'ns al 972 27 08 64. Servillar, tranquil·litat per tu i els qui estimes.
Són 8:45 del matí, els titulars amb Garrotxa Activa.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El sindicat de llogateres critica la posició dels partits que han tombat el decret dels lloguers i remarquen que lluitaran perquè les pròrrogues siguin vàlides. En declaracions d'aquests mitjans, la membre de la secció a Girona del sindicat, Lara Morcillo, ha explicat el posicionament de l'entitat.
Òbviament ho valorem molt negativament perquè... Bueno, perquè no s'està mirant el problema de fons. És un decret que cobreix uns mínims per les persones llogateres i no hi ha el context de polarització institucional en el qual ens trobem i en la crisi residencial persistent que fa anys que patim, que grups polítics han tombat aquest decret, doncs ens sembla una llàstima, la veritat.
En aquest sentit, Imma Muñoz considera que les polítiques d'habitatge no poden anar a cop de decret i defensa la votació en contra de Junts al decret del lloguer. La presidenta de Junts per Catalunya, la Garrotxa, explica que contenia greus errors, com per exemple permetre la pròrroga a qui no paga lloguer.
Junts no va en contra de les persones més vulnerables, al contrari. El que vol és que es creï habitatge, que es protegeixi el propietari, que tingui garanties, perquè si no els propietaris s'ho venen i ho compren els grans tenidors o els grans voltors. I aquests eleven preus. I o es treballa bé, o si no, ets molt poc rigorós.
Des de l'anunci dels acords per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat per al 2026 es van coneixent algunes de les inversions que s'hi preveuen. El Ripollès destaca un projecte molt destacat en habitatge, com és la compra dels 12 habitatges gestionats pel Ministeri de Transports de Planoles. Després de molts anys de picar pedra, sembla que la possibilitat de fer-ne pisos públics de lloguer comença a agafar forma. L'alcalde és David Verge.
12 pisos per Planoles és com 10.000 pisos a Barcelona. És així, la proporció és aquesta. 12 pisos, que ja tenim gent que està, que tenim 15 persones inscrites en el registre d'HPO, que són gent del municipi, també de fora, els joves del municipi que es volen quedar a viure a Planoles, que no volen marxar. Per tant, tenim tots els factors a favor perquè aquest poble tiri endavant i només falta desencallar el que fa 7 anys que portem insistint, que és el tema de l'habitatge.
I l'Associació de Propietaris de Finques Rústiques de la Vall de Camprodon ha impulsat un pla de gestió forestal pensat per oferir eines als petits propietaris de la vall. El document que vol millorar la gestió dels boscos es preveu que estigui enllestit després de l'estiu i posteriorment s'haurà de presentar a la Generalitat per a la seva aprovació. Josep Maria Dilmé és l'administrador de DB Serveis.
Perfecte, ara tenim una subvenció atorgada, ara comencem, per això hem fet aquesta reunió de presentació, ara comencem un mostreig, farem l'entrega del pla de gestió que farà durant aquest any, o sigui, a passar l'estiu entregarem el pla de gestió, l'entregarem i llavors la Generalitat el revisarà, el mirarà i farà l'aprovació. I un cop aprovat, tornem a fer una presentació als propietaris per fer-ho. La majoria dels propietaris que hi havia avui a la reunió eren de Sant Pau, perquè és Camprodon i Sant Pau, però a Sant Pau hi ha molts petits propietaris que són els que estan aquí. És que els petits propietaris puguin actuar a les seves finques, puguin arribar a tenir subvencions, disposin d'un pla de gestió, petits propietaris que si no fos el moble de conjunt no els podrien tenir.
I què repassarem en aquest segon tram? Doncs repassarem tot això. Els alumnes de secundària dels Germans Vila-Riera han realitzat un llibre sobre els comerços emblemàtics de Camprodon. La iniciativa neix de Memoria Libris, un projecte que vol conservar la memòria dels comerços a través de la creació d'un llibre col·lectiu. S'ha iniciat la fase participativa del procés d'elaboració del nou Pla Local de Joventut d'Olot. El Turín ha acollit sessions amb professionals i entitats per anar afinant les accions i estratègies del nou document que ha de servir per impulsar polítiques destinades als joves de la ciutat. En cultura, quatre propostes propostes de circ i un nou disseny gràfic pel circ a la plaça d'aquest any. Els dimecres de juliol, Olot tornarà a ser l'epicentre del circ amb una nova edició d'aquesta activitat que es du a terme a la plaça de Braus d'Olot. I no deixem de parlar del circ a la plaça perquè una altra de les novetats d'enguany és que alumnes de l'Escola d'Art d'Olot han creat un nou disseny d'aquesta activitat d'Olot Cultura. S'ha basat en el disseny gràfic dels Jocs Olímpics de París i aquesta setmana hem anat a parlar amb ells. I la Coral Flor de Maig de Ripoll ha celebrat 120 anys de trajectòria amb un concert commemoratiu a l'església de Sant Pere de Ripoll, ple d'emoció, tradició i amb alguns tocs de renovació. Això i moltes coses més que repassarem ara en aquest segon tram, però també en esports tenim novetats. Novetats com la renovació de Sergi Marcillo per la Unió Esportiva Olot de cara a la pròxima temporada 2026-2027. Novetats com que el Maià parteix amb avantatge en la tornada de les semifinals del play-off a tercera catalana contra l'Hostoles. Després de la victòria del Maià per 1-2, els de la Vall d'Hostoles hauran d'intentar guanyar el partit per empatar o, si més no, superar també l'eliminatòria. També és notícia l'Escola Futbol Sala Ripoll, que va superar el Fontcoberta en el darrer partit de Lliga i acaba la competició regular amb victòria. Els ripollesos han estat un dels equips revelació de la temporada, seguint l'ascens a preferent i lluitant pel doble ascens de divisió d'honor en la seva estrena a Primera Catalana. I el Club Tenis Olot arriba a una xifra històrica d'alumnes de tenis. Enguany, durant la temporada 25-26, ha comptat amb la participació de més de 130 alumnes i més d'un centenar d'adults. El director del Club Tenis Olot diu que està molt content del nombre d'alumnes que té, però que no vol perdre l'essència de ser escola.
La nostra filosofia d'escola és esportiva, és competitiva i és intentar arribar al màxim nivell, però sobretot és donar resposta a tots els alumnes i el nostre objectiu és que tots acabin jugant, que tots tinguin cabuda. La nostra filosofia és que no només juguin els millors i en aquest sentit content.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
I a Catalunya, Espanya i el món és notícia d'educació que proposa un complement de sou que costa posicions amb els sindicats que mantenen la vaga. El departament i els sindicats d'USTEC, professors de secundària i CGT s'emplacen a continuar negociant aquest dimecres. El jutge accepta ajornar la declaració de Zapatero pel cas Plus Ultra, que serà el 17 i 18 de juny. La defensa de l'expresident espanyol havia demanat temps per estudiar els 4.000 folis del sumari. En el cas Jovany, la Iglesia demana més temps per preparar la defensa i rebre un nou estudi d'ADN. L'advocat del principal acusat pel cas Jovany demana que s'obri un nou termini de com a mínim 20 dies per respondre a les acusacions. Jonathan Andic deixa Mango per centrar-se en la seva defensa i diu que la veritat acabarà imposant-se. Explica la decisió en una carta a la plantilla en què denuncia una acusació injusta i infundada una setmana després de ser detingut per la mort del seu pare. Els Estats Units tornen a atacar l'Iran per primer cop des de l'abril i enmig de converses per la pau. El govern de Donald Trump descriu els bombardejos com atacs d'autodefensa i asseguren que no posen en perill les negociacions per a l'acord de pau. I Alexia Putellas deixa el Barça posant en valor la transformació del futbol femení. L'estrella del Barça s'acomiada del club blaugrana després de 14 temporades i empren una nova etapa professional, havent guanyat tots els títols a nivell col·lectiu i també tots els títols individuals, com són aquestes dues pilotes d'or.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, embalatge responsable. Futur sostenible.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Setmana aquesta ja darrera del mes de maig que ens portarà molta calor, especialment a meitat de setmana, cap a dijous, divendres,
més de 34-35 graus, probablement, i aquests dies a gairebé tot arreu entre 30 i 33, a comarques interiors, a prop de la costa, una mica més baixes, per sota de 28 o 30. En tot cas, dijous, divendres i dissabte, aquests tres dies, sí que hi hauria tempestes de tarda, al Pirineu, Cerdanya, Ripollès. Veurem si baixen una mica més, però en principi són a muntanya, i de moment no semblen grans tempestes. De tota manera, fa molta calor i és probable que alguna d'aquestes tempestes pugui ser una mica intensa i a vegades amb pedra o calamar-se. En definitiva, moltíssima calor per anar acomiadant en aquesta recta final del mes de maig, i això doncs va per llarg, perquè tot i que el cap de setmana baixa una mica la temperatura, encara farà calor, però no tant com dijous i divendres.
A Peixos Isma trobaràs professionalitat, bon servei, qualitat i producte de proximitat. Servei gratuït a domicili. Vine al carrer Pere Lloses 7 d'Olot o truca'ns al 972 03 91 52.
I en aquest segon tram avui repassem tot això. Els alumnes de secundària dels Germans Vila Riera han realitzat un llibre sobre els comerços emblemàtics de Camprodon. La iniciativa neix de Memoria Libris, un projecte que vol conservar la memòria dels comerços a través de la creació d'un llibre col·lectiu. El projecte ha comptat amb la col·laboració activa de l'Ajuntament de Camprodon i la previsió és que el llibre surti a la llum en les pròximes setmanes. Marc Roura.
El projecte de Vitalibris uneix comerç, educació i cultura amb la voluntat de preservar la història local i posar en valor el paper dels més joves en la transmissió de la memòria del seu municipi. En parla l'escriptor i membre de la Vila del Llibre, Oriol Moles.
Vam anar a l'Ajuntament de Camprodon a proposar-los un projecte que es diu Crea Libris, que consisteix en que els alumnes de l'institut fessin un llibre des del no-res fins a tenir l'objecte acabat.
La iniciativa va arribar a la secció d'Educació Secundària Germans Vila Riera, que va acceptar el projecte de bon grat. Raül Massanella és professor de l'Institut Escola Germans Vila Riera.
Va anar molt bé perquè primer el treballem, el primer l'expliquem, l'escrivim també, i vam dir, aquí ens encaixa, no? Que els nostres alumnes facin unes entrevistes als gerents, als responsables dels comerços emblemàtics de Camprodon, per conèixer doncs, quina és la realitat d'aquests comerços de proximitat.
El llibre tractarà dels comerços més emblemàtics de Camprodon i s'ha produït de principi a fi pels alumnes de primer a quart d'ESO. Albert Porres, Martina Descamps, Carla Marçal i Maria Casanova són els quatre representants dels quatre cursos de secundària.
Vam escriure un text com per introduir el comerç i la persona que vam entrevistar, i per acabar vam escriure una conclusió d'agraïment per deixar-nos fer l'entrevista.
Molts comerços no havien set el que són ara, havien set fàbriques o altres comerços. I també hi ha molts que no seguiran el relleu generacional, sinó que ho deixaran a l'última persona que hi ha, o molts també seguiran qui són ara.
Vam ajudar de la intel·ligència artificial per tal de que ens ajudés a millorar els textos sense que ens els reescriguis i sense que perdre l'essència i l'estil dels entrevistats.
Vam anar, per exemple, primer a parlar amb l'Ajuntament per la sol·licitud i la preparació del lloc per fer la presentació, així com acordant una hora i un dia. També anar a parlar amb les botigues perquè reservin llibres i les llibreries perquè en venguin.
El projecte ha comptat amb la col·laboració i el suport econòmic de l'Ajuntament de Camprodon. Marta Marçal és regidora d'Educació de l'Ajuntament de Camprodon.
Al treballar d'un llibre que tracta dels comerços antics de Camprodon, parlem i aprenen sobre el que és el municipi de Camprodon, els comerciants, el motor econòmic, cultural, social i humà que tenim al municipi.
Aquest mes de maig el llibre ha entrat en fase de producció i ha comptat també amb la participació de professionals del món literari com Maribel Torres.
I els alumnes de secundària dels Germans Vila Riera que han realitzat aquest llibre sobre els comerços de Camprodon, però també s'ha iniciat la fase participativa del procés d'elaboració del nou pla local de joventut d'Olot. El Turín ha acollit sessions amb professionals i entitats per anar afinant les accions i estratègies del nou document que ha de servir per impulsar polítiques destinades als joves de la ciutat. La creació d'un Consell Municipal de Joves i habilitar un espai per a joves a una antiga fàbrica són dues accions que des de l'Ajuntament d'Olot creuen que poden ajudar. Més informació amb en Gerard Puigdemont.
Olot està avançant en l'elaboració del Pla Local de Joventut, el document que ha de marcar les polítiques plantejades en aquest àmbit per als pròxims anys. L'any passat es va fer la diagnosi sobre la realitat juvenil d'Olot amb l'objectiu de conèixer i captar necessitats des de diferents àmbits, com l'habitatge, el lleure, la cultura o la mobilitat, entre altres. Ara s'està donant a terme la fase de participació ciutadana. Aquesta setmana el Turín ha acollit dues sessions de treball, una amb professionals vinculats a l'àmbit juvenil i una altra amb entitats. Ricard Badia és tècnic de joventut.
Aquest primer diagnosi, tornar-lo a compartir, que tothom hi estigui d'acord, i després anar a veure allà on podem fer unes polítiques que hi participin més joves, implicar més joves en aquests àmbits que comentava. I al mateix temps, tots els professionals hi tenen molt a dir. I les entitats, com dic, a part de no només escoltar els joves, doncs escoltar una mica tot, que són molt importants, són el nucli, doncs escoltar una mica tota aquella experiència que, com deia, no, ja hi havia un pla local antic, vull dir que s'intenta fer en base una mica a tot el treball que s'ha fet durant tants anys.
Des de l'Ajuntament d'Olot destaquen la importància d'enfocar polítiques destinades a joves. Josep Quintana és regidor de Cultura i Educació.
Si els joves d'Olot veuen que, la ciutat és interessant, la ciutat és atractiva, veuen que aquí hi ha un futur per realitzar el seu projecte vital, doncs com a societat avançarem. I per tant, per nosaltres, com deia, els joves han de ser estratègics perquè hem de construir doncs, aquesta ciutat que per ells els hi pugui generar aquesta idea d'un futur engrescador i il·lusionant.
I posa d'exemple algunes accions.
Però, per exemple, sí que hi ha una acció que teníem clara nosaltres, que és la creació d'un Consell Municipal de Joves, per tant, un òrgan participatiu que estigui actiu durant tot l'any, que també ens serveixi per fer el seguiment del pla, òbviament, però també tenir aquesta interlocució, que s'ha acabat de definir com es fa aquest pla, i també hi ha una altra acció, que en cas és una acció física, que dintre del pla de barris, com sabeu, una de les accions importants que hi han és la creació d'un espai jove transversal, comprant una antiga fàbrica aquí al centre de la ciutat, que s'hauria de poder fer durant aquest any almenys la compra.
El Servei de Joventut de l'Ajuntament d'Olot, el JO, està participant activament de l'elaboració d'aquest Pla Local de Joventut.
Gràcies, Gerard. Avui també en Cultura tenim diverses notícies, com el circ a la plaça, que torna al juliol, aquest juliol torna a Olot. De fet, són quatre propostes de circ i un nou disseny gràfic per aquest circ a la plaça d'aquest any. Els dimecres de juliol, Olot tornarà a ser epicentre del circ amb una nova edició d'aquesta activitat que es du a terme a la plaça de Braus d'Olot. Enguany, els espectacles començaran mitja hora més tard.
Un any més, la plaça de Braus d'Olot s'omplirà de circ els dimecres de juliol en el marc del circ a la plaça. L'1 de juliol es podrà veure E de la companyia Flying Pygmies. El 8 s'oferirà Epifits de la companyia De Chaussons Rouge. El 15 de juliol Jusians o l'Art de la Resistance de la Jusians. I el 22 de juliol tancarà Entre Bous i Vaques de la Cotfol. Enguany la principal novetat és que les actuacions començaran més tard. Esther Forment és una de les responsables d'arts escèniques d'Olot Cultura.
Hi ha un canvi d'horari. Fins ara ho fèiem a 8:15 i a partir d'ara ho farem a 8:00 per la calor que passem a la plaça de Braus, tant nosaltres com els artistes que han de muntar totes les seves escenografies.
El circ a la plaça és una de les propostes culturals més destacades de l'estiu a la ciutat d'Olot.
I no deixem de parlar del circ a la plaça perquè una altra de les novetats d'enguany és que els alumnes de l'Escola d'Art d'Olot han creat un nou disseny d'aquesta activitat d'Olot Cultura. S'han basat en el disseny gràfic dels Jocs Olímpics de París i aquesta setmana hem anat a parlar amb ells.
Aquest any els alumnes del mòdul de gestió i producció de projectes del cicle formatiu de gràfica publicitària de l'Escola d'Art d'Olot han renovat el disseny gràfic del circ a la plaça en el marc d'una assignatura centrada en la planificació, organització i desenvolupament de projectes professionals a partir d'encàrrecs reals. Un alumne s'ha basat en el disseny gràfic dels Jocs Olímpics de París. En parlen Sara Rodríguez, alumna, i Helena Sala, professora.
El treball es va dividir en dues fases. La primera, on cada estudiant va presentar una proposta davant de tots els que s'encarregaven del circ a la plaça, i més tard van acabar decidint que el treball que volien tirar endavant era el del nostre company Aleix Massip. La segona part va ser ja treballar tots conjuntament, on ens vam dividir en dos grups, el primer on van desenvolupar tota la gràfica i el segon on ens vam encarregar de la gestió i la producció del projecte.
La nova identitat de Circa la Plaça s'ha basat en la creació d'un sistema visual que està basat en formes geomètriques i l'ús de colors vius, i s'ha inspirat tant en l'arquitectura de la plaça pròpiament de Braus com també de l'univers del circ contemporani.
Docents i alumnes asseguren que projectes d'aquest tipus els aporten molts beneficis. En parlen també l'Helena i la Carla Algaró, alumna.
L'alumnat ha pogut treballar en un context professional vinculat a la realitat cultural de la ciutat, d'Olot, i ha fomentat el treball en equip i la relació amb un client real, i fent que l'alumnat s'ocupi de tota la producció real del projecte.
Aquest projecte per nosaltres ha estat una experiència molt enriquidora, ja que hem pogut viure el que és estar en un projecte real, ja que hem rebut un briefing real i fins passar per les arts finals. I això per nosaltres ha estat molt motivador, perquè saber que el resultat final no es quedaria només en una feina de classe, sinó que seria algo per la ciutat i que la gent podria veure.
I des de l'àrea de Cultura i Educació d'Olot celebren seguir treballant conjuntament amb l'Escola d'Art d'Olot. Josep Quintana és el regidor de Cultura i Educació.
Col·laborem molt amb l'Escola d'Art, per la voluntat de les dues institucions, des de fa molt de temps, i cada cop fem més coses i estem molt contents, i em sembla que així ha de ser, però a més a més com que ho fem, jo penso que ho hem de dir. A més, tinguem en compte aquesta, que nosaltres, com diu aquí, som l'àrea de Cultura i Educació, i per tant, com a equipament de cultura i educació de la ciutat, l'Escola d'Art doncs és un referent.
I la Coral Flor de Maig de Ripoll ha celebrat 120 anys de trajectòria amb un concert commemoratiu a l'església de Sant Pere de Ripoll, ple d'emoció, tradició i amb alguns tocs també de renovació. Carolina Ríos.
Amb un concert molt tradicional, carregat d'emocions i amb alguna novetat destacada com Paraules d'amor de Serrat o Boig per tu de Sau, la Coral Flor de Maig ha commemorat els seus 120 anys d'història. En aquest sentit, la seva directora Yolanda Pellicer destaca que la millor manera de retre homenatge a la coral i a totes les persones que n'han format part és donar continuïtat al projecte que els seus fundadors van iniciar ara fa 120 anys.
És un concert per commemorar els 120 anys de l'entitat i, bueno, és un format que cantarà la coral Jaume Nunó de Sant Joan de les Abadeses, llavors cantarem la coral La Flor de Maig i llavors també hi haurà una mica de música d'acordeonistes, d'amics que ens han acompanyat durant tots aquests anys. També hi ha algun excantaire que havia cantat a La Flor de Maig, i és una mica per retre homenatge, encara que jo penso que la millor manera de retre homenatge és, doncs, continuar amb els cants i amb la memòria que ens han deixat d'herència, no?, els fundadors de l'entitat, i el format és aquest. Esperem que agradi molt.
Des de la direcció també es posa en valor la capacitat de resiliència i d'adaptació d'aquesta entitat, ja que ha sabut evolucionar i adaptar-se als diferents canvis al llarg dels anys.
Ha estat una entitat, doncs, molt participativa sempre, des dels seus inicis. Hi havia hagut un Ateneu, també, doncs, es va saber adaptar als temps, primera coral d'homes, de veus masculines, amb repertori d'enclaver. Llavors, pels anys 80-90, doncs, es va introduir les veus femenines, i ja es va introduir també una banda, majorets, tot i que ja hi havia hagut una altra banda anteriorment, les majorets. Es va canviar el repertori de veneres, sardanes i música més popular, i també caramelles. Hem participat en activitats del poble, com els pastorets, com la cavalcada de Reis. S'ha actuat aquí a Catalunya, fora d'aquí a Catalunya. Penso que ha estat una entitat molt important.
Aquest concert és només l'inici d'un seguit de celebracions que tindran lloc al llarg d'aquest any, però des de la direcció agraeixen a totes les persones que, amb la seva implicació, fan possible que l'entitat continuï viva avui dia.
I en esport, la tornada de l'eliminatòria de semifinals d'ascens a tercera catalana jugarà aquest dissabte entre el Maià i l'Hostoles. Després de que el Maià hagi guanyat 1-2 al camp de l'Hostoles, ara torna al següent partit, aquest dissabte a les 6 de la tarda. Escoltem el tècnic del Maià, Francesc Ayats, que afirma que serà un partit similar on s'han d'intentar aprofitar els espais.
Bé, primer partit, tenim una... ara toca descansar i després començar-lo a preparar i possibles escenaris, però evidentment ells aniran necessitats de resultat, per tant... toca treballar molt bé defensivament, toca estar molt ben posats, toca tenir cap fred i llavors doncs, aprofitar les opcions que puguem tenir de cares a porteria, que segur que ens deixaran espais a darrere, hem de ser intel·ligents en aquest sentit per poder aprofitar aquests espais.
I què diu l'entrenador de l'Hostoles, Adrià Jurado?
Dos equips que aniran molt i molt intensos, els dos equips són equips que els agrada anar a atacar, no es guarden res a defensar, sinó que van a jugar i a buscar oportunitats per fer gol, i crec que ens tornarà el mateix, inclús un partit una mica més ocasions perquè el camp és més petit i això crearà que ens arribem a les àrees més sovint. Jo crec que serà molt interessant.
Aquest partit que jugarà aquest dissabte a les 6 de la tarda. L'escola futbol sala Ripoll va superar el Fontcoberta en el darrer partit de Lliga i acaba la competició regular amb victòria marroure.
Si s'entregués un premi a equip revelació de la temporada, l'escola futbol sala Ripoll seria de ben segur un dels principals candidats. Els ripollesos van posar punt final a la temporada vencent per 6 gols a 4 al Fontcoberta al pavelló de l'Avellaneda aquest passat dijous. Pere Cortacans, amb un hat-trick, va ser el jugador més destacat del partit. La resta dels gols ripollesos van ser obra de Khalil i Juan Pablo Quintero al primer temps i Nico Ramírez a la segona meitat. Amb aquesta victòria, l'escola futbol Sala Ripoll s'acomiada d'una temporada excel·lent. L'equip de Dani Avellan acaba amb un balanç de 14 victòries, 3 empats i 9 derrotes en 26 partits. A més, els ripollesos són el segon equip menys golejat, amb 86 gols en contra, una dada que ajuda a entendre la gran temporada de l'equip. En parla l'entrenador de l'escola futbol Sala Ripoll, Dani Avellan.
Va costar potser el primer mes adaptar-nos, però bueno, al final, si mires tot el resum de la temporada, la veritat hem quedat quarts. Més que content, orgullós dels meus jugadors i com ha anat tot. Evidentment hi ha molta feina que fer encara, hem de treballar perquè la categoria és forta, no estem acostumats, potser fa molts anys que vam estar acostumats i portem uns anys a la categoria més baixa i aquesta categoria pues, és més forta. Però res, contentíssim i amb moltes ganes ja de... que vingui l'any que ve.
L'única espineta que queda d'aquest curs és no haver aconseguit el doble ascens a Divisió d'Honor. Tot i que l'equip ha estat molt a prop de la fita històrica, Avellan vol tocar de peus a terra.
Tres rivals que han estat per sobre nostra, no els hem guanyat, això vol dir que eren superiors i res, acceptar que, bueno, que l'objectiu era difícil, però bueno, hem estat allà fins allà lluitant i bueno, els tres equips que estan per dalt han estat per sobre i nosaltres teníem feina que fer. Contentíssims perquè l'objectiu era salvar la categoria, però bueno, quarts, en la d'agost, quan va començar la pretemporada, ho has firmat.
Aquesta també ha sigut la primera temporada de Dani Avellan com a entrenador del Ripoll. El tècnic valora positivament la primera experiència i expressa que té ganes de més.
Havien exjugadors, excompanys i crec que ho ha anat bé, de veritat ha costat una mica, però crec que aquesta tasca i aquesta feina i l'objectiu que fos una pinya s'ha aconseguit per mi, i amb això estic contentíssim i bueno, crec que he fet una bona feina, però bueno, gràcies també als jugadors meus. Però bueno, hi ha molta feina per fer i amb ganes també de millorar.
Abans de tornar a la feina, per davant hi ha un estiu que servirà per carregar piles i agafar forces i també per començar a planificar una temporada il·lusionant i exigent a Preferent Catalana.
I fins aquí el programa d'avui, dimecres 27 de maig d'aquest 2026. Com sempre, repassant tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Gràcies per la confiança de sempre.